El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I a partir de setembre, diumenges a les 9 de la nit. El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Llibre del Gènesi, capítol 1. Al principi, Harry Smith creà el món de la música, que era verge i nou per en Johannes. Harry Smith digué que la música tingui un marc i aparegueren cinc línies horitzontals paral·leles a les quals anomenaren pentagrama. En Johannes veié que totes les línies eren bones i les estimà. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia primer. Harry Smith digué que hi hagi notes i silencis, i unes curioses taques aparegueren sobre el pentagrama. En Johannes veié que totes aquelles taques eren bones i les estimà. Harry Smith les separà i els donà un nom. La, si, do, re, mi, fa. I Harry Smith reposà el setè dia i donà les gràcies a Déu per tota l'obra que li havia encarregat i beneí i santificà en Johannes, a qui deixà descansar per un dia al jardí de l'Eden. Screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. A duo.
Robinson singing for the lonely. Hey, it's me and I want you only. Don't turn me home again. Just can't face myself alone anymore.
Ei, els oients es pregunten, però qui és que canta al costat d'en Ramon Gené? So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young. Un tal Bruce. Felicitats, felicitats, Ramon Gené.
Moltes gràcies.
Per aquesta història d'un piano, per aquest premi Ramon Llull. Ja saben que, ja sabeu que en Ramon Gené és un fenomen de la comunicació, no?
Això ho dius tu.
Jo diria l'home que, o sigui, que tens com dues, tens moltes, però dues grans virtuts. Una, la de generar emocions, i l'altra, la de fer sortir emocions que estan molt amagades, molt amagades, molt amagades, no? Els lectors en el llibre, els espectadors a la televisió, els oients a la ràdio, a la gent que trobes per tot arreu, no? És això. És veritat, en Ramon Gené. És, podríem dir, l'art de comunicar. I la música és el vehicle que fa sorgir aquests sentiments que a vegades ni coneixem dins nostre. És això, sí?
És que ja no sé què més dir. Ho has dit tot tan ben dit que
ja no sé.
M'encanta la gent. M'encanta tota la gent meravellosa que és capaç d'expressar-se a través de l'art per compartir allò més universal, les emocions. M'encanta inspirar-me, rebel·lar-me, enamorar-me i plorar davant d'un quadre, davant d'una escultura o davant d'una cançó. M'encanta l'art perquè en contemplar-lo tots, absolutament tots, podem emocionar-nos i convertir-nos en únics i diferents.
Aquest és el This is Art que l'hem vist a TV3, però l'hem sentit també per aquests mons de Déu d'altres maneres.
I have a passion. A passion that is with me always. And with it I have learned...
És el trailer en anglès de la productora del This is Opera.
Sí.
Uau, uau, uau. Però també l'hem sentit i l'hem vist per televisió espanyola.
Tengo una pasión. Una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir. La ópera.
Ui, el que li va costar que li entenguessin aquest altre programa.
Així que el que va fer és pactar amb el diable per tenir una segona oportunitat. El que va fer és demanar-li, deixa'm viure una altra vegada per poder experimentar totes les coses que no vaig experimentar la primera vegada.
Aquest és el
Faust
capítol.
Faust ven la seva ànima al diable.
Mira.
El diable li concedeix, li dona la joventut. El que passa és que Faust desaprofita la seva segona oportunitat.
Això no és una cançó. Aquí també et va costar aquest, que l'entenguessin, aquest et va costar. Però vam començar a descobrir amb aquest programa primer.
No us pensàveu que avui arribaríeu a la plaça Catalunya i tindríeu tot aquest xou. És que d'això es tracta, canalla. Val, ara, potser el fragment d'òpera més conegut del món mundial i universal. I universal i més enllà. Perquè si algú de vosaltres no coneix això, si algú de vosaltres no
som
coneix...
A la plaça Catalunya.
A la plaça Catalunya.
Sí.
Me'n recordo com si fos ara.
Què passava?
No, és que això deu tenir 12, 13 o 14 anys.
És un temps molt llarg.
Sí.
És com un segle.
És com fa molt
sí,
de temps.
Fa tant de temps.
Sí, recordo que era la primera vegada que sortíem a rodar al carrer. I allà a la plaça Catalunya, una munió de gent.
Sí.
I va ser fantàstic. M'ho vaig passar molt bé.
És que és clar.
Hi ha una cosa que m'encanta, la cosa que més m'agrada a la vida és la gent.
M'encanta la gent.
La gent és que no em decepciona mai, la gent. O sigui, saps? Jo a vegades em trobo gent, és que la gent... Jo penso, escolta, jo tothom que trobo és com amb ganes, tothom que trobo és com amb empenta, és com amb... No sé, jo trobo que la gent és fantàstica.
I no has pensat mai que té a veure amb tu, que la gent sigui així?
No ho sé, potser sí, no, la veritat és que no hi havia pensat.
Tu els entusiasmes i fas sorgir l'entusiasme.
Això podria ser, però potser sí, jo què sé, però és que, ostres, la gent, o sigui, la gent m'ha ajudat tant a fer totes les coses que faig o que he fet o que vull fer, per això mateix de la televisió, no? O sigui, si no fos per tota la gent que hi ha al voltant, per tot l'equip que tens, per tota la gent que està pensant en tu, que fa el guió amb tu, amb el realitzador, amb el director, amb el no sé què, amb el que tomba, amb el que gira, amb el que puja, amb el que baixa, amb el que de sobte apareix pel carrer per dir una bestiesa, que potser sembla una bestiesa però potser no és. I si no fos per tot això... és que no tindria la mateixa gràcia.
I al principi Déu va crear la música?
Home, això són paraules majors, eh? Para el programa!
Para el programa! La vida no es para!
Aturem el programa!
Tu ves tu pensant. Mira, va.
Ui. Vals de Josep. Aquest és el vals del segon acte de la Musetta de Puccini, de la Bohème.
De la Bohème.
Que és aquest cantar a la vida en mi major, no? Posa.
Josep Lluís Santisol, soy el muntatge.
És la persona que té l'alegria de passejar-se per la vida... De gaudir de la vida cada dia com si avui fos l'últim dia i tot això amb la música és per aquells ets i uts de la música és en mi major, no? Que és la tonalitat de gaudir de la vida. Felice em fa feliç.
Al final és que tu t'haurien de prescriure les farmàcies. No?
És que,
aviam. Ramon Gené.
Resulta que jo
sí.
Puc parlar de Puccini, del vals de la Musetta. Mm-hmm. Un altre dia puc parlar dels Beatles. Un altre dia puc parlar de Bruce Springsteen. Un altre dia puc parlar de Tchaikovsky. Aleshores és...
Què?
Ostres... Ho hauries de fer molt malament perquè no li agradés a la gent, eh? És a dir, imagina't que tu vas amb una partida de cartes i et reparteixen les cartes.
I les tens totes.
Totes les cartes. Tots són asos, no? No sé com es diu, perquè no sé jugar cartes, no?
Però no sap jugar cartes.
No tinc ni idea. Però jo suposo que deu haver les millors cartes amb les que guanyes segur
amb
la partida.
Amb l'as vas bé, eh?
Bé, amb l'as vas bé.
Amb l'as vas bé,
molt bé.
Sí?
Tens un repòquer d'asos.
Ole, no en sap. No,
doncs aleshores és...
Què?
Escolta...
és difícil no perdre la partida, diria jo. Home, doncs si jo, quan reparteixen les cartes, et diuen, no, mira, podràs parlar del Bruce, podràs parlar de Tchaikovsky, podràs parlar de Verdi, de Puccini, podràs parlar de... Home...
Però perquè tu d'entrada ja et brillen els ulls i el cor et batega, sí
home,
o no?
Home, però qui no li batega parlant d'aquesta gent?
Home, jo crec que com a tu, jo no he conegut ningú més.
No ho sé, no ho sé. Mira,
perquè tu ara jo et podria presentar aquest senyor. És llicenciat en Ciències Empresarials i en Humanitats. I seria veritat.
Sí.
Però què vas fer estudiant empresarials, fill meu?
Saps com passa? Un dia vaig arribar a casa i li vaig dir al meu pare... vull ser cantant d'òpera.
Ja. Yeah.
I el meu pare va dir...
Molt bé, però alguna cosa que puguem sí. viure d'això.
Sí, però això, com anirà això? I jo el vaig dir... Perquè de sobte em va agafar com una xaladura, saps? Amb 18 anys vaig dir...
Encara no t'ha parat?
No sé, això ho has de dir tu. Vaig dir, jo vull ser cantant d'òpera.
Sí.
I vaig arribar a casa i el meu pare va dir... Bé, aviam, ja em sembla bé, eh? No em va dir pas que no, eh? Va dir... Ei...
Endavant, fill meu, jo et dono suport.
Sí, sí, jo et dono
està
suport.
Està molt bé.
Coma, però.
Llavors ve l'adversativa. Primer hem d'estudiar alguna cosa que ens hi puguem guanyar la vida.
Exacte, mira de fer alguna cosa.
Alguna cosa de profit.
De profit. Com més tangible, eh?
Sí,
alguna cosa.
Sí.
I això va ser. I...
Perquè ja les humanitats ja veig jo que no gaire. Les empresarials sí, de profit, no?
Sí, però al final resulta que les empresarials, que és allò que havia de ser com de més profit,
sí.
És una cosa que es va quedar allà.
Home, per això et va bé, perquè quan s'han de presentar papers des de les productores, tot això, tu domines l'Excel.
L'Excel.
Sí, com que no?
Jo odio l'Excel.
Oh, això és una altra cosa. Ah. Aquí que li agrada comunicar.
No.
Li encanta l'Excel.
Jo vaig adonar-me que era molt, més, molt més bonic. Hi havia molta més veritat
en un
vers de la Divina Comèdia o en una frase d'una òpera de Verdi o d'una cançó del Bruce que en un balanç de pèrdues i guanys de no sé quina empresa.
Ramon Gené, avui al divan... de les veus més boniques del món, no?
Les veus, aquesta veu és inconfusible perquè Victoria de Los Ángeles, a ella li agradava Victoria de Los Ángeles, tot i que tots li deien Victoria dels Àngels.
Sí, sí, però la tenia sopant i quan ella parlava d'ella també deia de Los Ángeles.
Sí, sí.
A mi m'havia passat això. Un sopar així.
La Victoria tenia aquesta cosa de... Els que estem molt ficats en el món del cant i d'aquestes coses tenim com una obsessió per l'afinació, no?
Sí.
I Victoria era una dona que afinava sempre perfectament. Perquè quan tu cantes sempre estàs una miqueta amunt, una miqueta avall. Aviam, diguéssim, si parlem a l'engròs, ningú se n'adona, eh?
Te n'adones tu.
Però,
i algú altre.
Però quan tu estàs allà analitzant, penses, però com és possible que aquesta dona tingués una afinació tan perfecta? I aquesta cosa... sempre em meravellava i encara em meravella.
Vaig cantar i me'n recordo, és un teatret que encara el tenen petitó i allà dalt estava el president Macià, que jo el recordo molt perquè era el seu cabell blanc.
Com us vau conèixer?
Però has vist com...
Ho explica com una història, com un
conte. Sí, però has vist com quin català té?
Sí, tenia un català.
Que és una de les grans...
pedagogues.
Sí, i me'n recordo inclús del vestit que portava, de la blusa de color gris perla, de la faldilla de color rosa.
Tenia aquesta facilitat perquè ella, que era de pares castellans, de pares murcians, i que la seva llengua materna era el castellà, però naturalment va néixer aquí i, per tant, parlava el català, però ella parlava un català com molt polit, com molt... amb una...
Perquè volia que ho fos.
Sí, però quan parlava amb alemany era igual també de polit. I aleshores parlava en anglès i era igual de polit. Pensaves, però aquesta dona quina capacitat té? Com no hi ha només de parlar aquell idioma. Tu l'escoltaves parlar en italià i semblava que era de Milà. I l'escoltaves parlant anglès i semblava que fos de Londres. Era com tenir una facilitat increïble per xuclar la música dels instruments.
És que és la música dels instruments de la veu i quan parla També entona, fa frases musicals.
Sí.
Perfectes.
Sí, és com fantàstica.
I com us vau
conèixer? La vaig conèixer de casualitat. Jo cantava a les festes de la Costa Brava amb 18 anys.
Què dius ara?
Sí, i feia imitacions i cantava... Aleshores, els cantants de l'època, jo imitava...
Baríton.
Però jo feia de Miguel Bosé.
Ai, és de Miguel Bosé. Què cantava?
I de Julio... Home, Amante Bandido.
A veure...
Ese modo de andar... És el lucha-cha-cha. Jo cantava això. I llavors també cantava... I llavors estava molt de moda Julio Iglesias. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar. I exacte. I en una d'aquestes festes, una persona em va venir i em va dir... Home, però tu tens veu, no t'hauries de cantar? Jo vaig dir, home, no, jo cantar... No, i em deia, tu hauries de cantar òpera. I vaig dir, però jo com vols que canti òpera? A mi l'òpera no m'agrada gens ni mica, no? Perquè heu de pensar, clar, a mi la meva mare em va portar al conservatori amb 6 anys i allà vinga piano i solfeig i harmonia.
Estava fins
al capdamunt, no? Jo em vaig donar de baixa tot allò. Amb 11 anys vaig desaparèixer al conservatori. I a més, la meva mare em portava al liceu i a veure els assajos i a veure tot. I jo estava fins aquí. Però aquest home em va dir... Mira, és que jo conec molt la Victoria de Los Angeles i t'hi portaré perquè t'escolti. I jo vaig pensar, mare de Déu, de cap de les maneres. Jo no vull anar a parlar amb aquesta senyora, de cap de les maneres.
És una idea, és clara, aquesta senyora.
Exacte. I jo, jo per què? Jo què haig d'anar a fer amb aquesta senyora? És una cantant d'òpera. Bueno, però al final te'n va insistir que hi vaig anar, tu. Vaig anar, em vaig presentar a casa seva, vaig cantar, em sembla que em va dir, què cantarà? I jo vaig dir...
De vostè, tractava
sí,
de vostè.
Sí.
Tenies 18 anys.
Sí, jo tenia 8 anys, tractava de què cantarà. I jo, doncs, no ho sé, vaig asseure'm al piano i vaig cantar My Way.
My Way?
Sí. I
com ho vas fer? Te'n recordes?
Home, tothom sap com és la cançó, no?
Va, canta.
Now the end is near and so I face the final curtain. I vaig cantar això i aquella dona va pensar... Aquest tio és bastant ximple, però em va donar una altra oportunitat i em va dir, vols cantar alguna altra cosa més? Vol cantar alguna altra cosa més? I jo vaig pensar, doncs sí, i vaig cantar... Em sembla que vaig cantar New York, New York, i jo mateix allà al piano acompanyant, m'imagina't, eh? O sigui, molt inconscient, molt inconscient. I em va dir, cantarà alguna cosa d'òpera? I jo vaig pensar, no, d'òpera, jo sí, d'òpera no sé res, que era mentida, perquè, clar, la meva mare movia, saps?
T'havia anat incrustant.
Movia fotut allò, saps?
Entrant.
Encara que no vulguis, eh?
Sí.
Però, mira, ella es va apiadar de mi, va veure que no anava bé, i em va dir, escolta, a casa teva ho han intentat, ho han volgut fer de la millor manera possible, però que sàpigues que es van equivocar. I si tu vols... Jo t'ajudaré. I si tu vols, jo et donaré classe de cant.
Que bonic.
I allà tot va canviar. I si avui estic aquí, després de tants anys, estic aquí assegut amb tu i amb tots els teus
oients,
és perquè aquell dia vaig conèixer a Victoria. I perquè aquell dia ella em va salvar la vida. I aquell dia... I ella és com el meu àngel de la guarda. I ella va ser la persona... Jo sóc molt, molt, molt fan del clic. Del moment a la vida en què fas clic. I crec fermament. I aleshores jo animo a tothom a trobar el seu clic. I jo, que amb 18 anys anava com fent el loco per les festes de la Costa Brava o d'allà on fos, fent de Julio Iglesias i cantant Hey, no vayas presumiendo, por ahí.
Sí.
Hosti, aquell dia vaig tenir com la sort que aquella dona passés per la meva vida, que la vida s'aturés un moment... I que aquella dona em digués... Em va dir una cosa que no l'he oblidat mai encara, que és... Mira, tu et penses que la llibertat és fer el que et doni la gana. I jo vaig dir... Oi, que si no? I em va dir... No. La llibertat és la capacitat d'escollir. I em va dir... Tu, que fas sempre el que et dona la gana, no tens la capacitat d'escollir perquè estàs immers en aquest món que, encara que tu no ho sàpigues, no és el teu. Aleshores, jo t'ofereixo... M'ha obrit tot un vano i em va dir, jo t'ofereixo tot aquest vano.
I què hi havia aquí perquè poguessis triar?
Aquest vano, aleshores, em va regalar una gravació de la Bohème, que és seva, on ella cantava. Em va regalar un llibre de partitures antigues del segle XVII. I em va dir, vés-te'n a casa amb això.
Sí.
Si et sents inspirat amb això que et dono,
Torna, no?
Torna, em truques i torna i ja veurem. I si no, doncs no passa res. I jo me'n vaig anar a casa, vaig arribar a casa, li vaig explicar a la meva mare tot això, la meva mare es va posar les mans al cap perquè va pensar que aquest fill meu haurà fet el ridícul allà amb aquesta senyora.
O no. O va veure una oportunitat. O hi va veure un espai que podia créixer la mare.
Saps què passa? Vaig posar la Bohème al tocadiscs de casa.
Sí,
sí. Exacte, això. Exacte, això. I vaig pensar... Hòstia, però com és possible si jo tot... Com saps com una música que tens al subconscient que tu ni sabies que tenia, però que havies estat escoltant a casa, que havies estat escoltant a casa, sí, que havies escoltat al teatre, havies... i vaig pensar, ah, però és aquesta música... I de sobte, com per art de màgia, com si fos un miracle. Jo sóc molt, molt de miracles, eh? Perdó, que els oients pensaven que estic com un llum, però...
No, no, només del que ho pensaven. No, que ja els hi agrades així, és la màgia.
I però vaig pensar...
Què?
Uala, però aquesta és la música que estava que a casa s'escoltava tota la vida. Me'n vaig passar tota la nit escoltant la Bohème. Em vaig posar els cascos i pam, pam, me'n vaig escoltar l'òpera d'ou una vegada, dues vegades, tres, sí. una rere l'altra. I l'endemà vaig agafar la partitura que ell em va donar,
sí,
i em vaig asseure al piano i per primera vegada, en comptes de... fer servir el piano per tocar segons què i per, saps, allò que en castellà, que m'agrada aquesta paraula en castellà, que és aporrear el piano, això mateix.
Sí.
Vaig agafar aquella partitura amb aquelles cançons isabelines i vaig començar a tocar. I jo vaig pensar, però com és possible que aquesta dona sapigués que a mi m'agradaria aquesta música? Vaig despenjar el telèfon, la vaig trucar i li vaig dir, mira, saps què? M'encanta tot això que m'has donat. I em va dir... Doncs ja pots venir aquesta tarda que començarem a estudiar.
I va anar així.
Va anar tal així com t'ho estic explicant ara mateix.
I ho veus amb llum. Tot això té molta llum. Els teus ulls tenen llum.
Bueno, és la llum. És el moment en què... És el moment del clic. És el meu moment del clic.
Però has fet molts clics al llarg de la vida.
Després han vingut altres clics.
Com ara quins?
Com ara... descobrir... que la música no només és música.
La música ho és tot.
Sí.
Però com ho concretes?
Per exemple, tu imagina't que jo arribava a casa amb ella, no?
Sí.
I jo m'havia preparat una peça que ella m'ha dit, escolta, cantarem això, prepara't això.
M'encanta com ens portes, estudia, entres estudia, a casa, estudia. Pugem, baixem, ens gronxes, ara pares, ara ens empenys.
I aleshores és... seu aquí al sofà, jo, al sofà, però que no cantem. No. I què farem avui? Avui llegirem. Ah, i què llegirem? I de sobte, doncs, llegíem poesia, o llegíem el fragment d'una novel·la, o el fragment d'un assaig, o de sobte fèiem qualsevol altra cosa que en principi no tenia res a veure amb la música. I jo li preguntava els primers dies, jo li deia... Però,
què fem?
Però no hauríem d'estar... No hauríem d'estar... I ella tenia una frase que m'encantava, que em deia, tu què vols ser? Tu vols ser un cantant o tu vols ser un músic? I jo li vaig dir...
Jo
vull ser un músic. No. I aleshores em va dir, doncs per ser un músic ja saps moltes coses de les que cal saber, però si tu només saps el que saps, l'única cosa que faràs al món és tocar notes. I de gent que toca notes, el món n'està ple. I el que necessitem és gent que faci música. I perquè tu puguis fer música, necessito que sàpigues qui era García Márquez, qui era Pablo Neruda, qui era Martí Pol, qui era aquest, qui era l'altre, qui era Lord Byron. I necessito que llegeixis tot això. I necessito que et posis a estudiar alemany, i necessito que et posis a estudiar anglès, i necessito que et posis a estudiar francès, i a estudiar italià, i totes aquestes coses. I això, molts dies cantàvem, però molts altres dies...
És com si realment et fes sentir...
Sí, ella deia, la música és des de tots els prismes, és un lloc que té mil lectures diferents. Si tu només ho veus des del punt de vista d'un que només fa música, només veuràs un tros de la música. L'has de veure també des del punt de vista del que no sap res de música, des del punt de vista d'algú que és un filòsof pensador, des del punt de vista d'un que busca la música als poemes.
Això, oferir-t'ho d'aquesta manera és com inimaginable, és tot, és l'univers.
Clar, és trobar... tot allò que tens amb un noi de 18 anys que de sobte descobreix tot el món. I és com una aventura, és com, sabeu ja les aventures de Tom Sawyer? Doncs és com l'aventura de Tom Sawyer, però a lo bèstia.
Ramon Gené, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada. It's a little bit funny,
this feeling inside. I ara respirem. I'm not one of those who can easily hide. I ens l'ha triada en Ramon. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I per què ens agrada tant Elton John? Anys que passin, anys que vagi fent, té a veure amb tot això que ens acabes d'explicar, Ramon.
Sí, aquesta cançó, que és gairebé una de les primeres cançons d'Elton John que fa amb el Bernie Taupin, la música té com el poder de parlar a cada una de les persones. La música no parla per tothom, parla per cadascú. Tu i jo podem sentir la mateixa música, els oients ara poden estar a casa, poden estar sentint això, però cada un de nosaltres...
Ho sent diferent.
...interioritza la cançó d'una manera diferent, no? I aquesta és una cançó que per mi és el record del meu pare. I quan diu això, I hope you don't mind, and hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Well, you're in the world. Que meravellós és el món mentre tu hi ets, no? Quan tu hi ets, tot és fantàstic, no? I aleshores, jo quan vaig escriure el meu segon llibre, que és L'amor et farà immortal, que és un llibre sobre la mort del meu pare, que va estar molts anys amb la malaltia de l'Alzheimer, i no recordava res, i un dia em va deixar de recordar a mi, va deixar de recordar a tothom, va deixar de recordar-se d'ell mateix. Vaig escriure aquest llibre amb tot l'amor que vaig poder, i al final al final del llibre el que jo faig servir és aquesta cançó com una oració davant de la seva tomba, que és: espero que no t'importi que hagi escrit tota aquesta història teva i que l'hagi posat en paraules, com diu l'Elton John a la cançó. To see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. Per això al final del llibre jo dic això: un llibre per recordar el meu pare, un llibre perquè els meus fills, nets i besnets, no se n'oblidin i en recordin sempre el seu nom, com si fos el mateix Aquiles. Un llibre que he enterrat al costat de les meves amigues, les Moires, mentre resava una cançó del 1970. Una de les més boniques que van escriure mai Elton John i Bernie Taupin, que és aquesta. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Avui, gairebé com amb pinzellades impressionistes, coneixem Ramon Gené. I aquest bolero de Ravel també té a veure amb el pare. També té a veure amb el pare, sí.
Respirem.
El dia de la seva mort, el dia que va morir, el dia de la seva segona mort. Jo m'agrada explicar que els malalts de l'Alzheimer moren...
Dues vegades.
Dues vegades i una tercera vegada. A veure si sóc capaç d'explicar-me. La primera vegada és quan obliden. O sigui, la primera vegada és el dia que jo vaig arribar a casa meva i li vaig dir: hola, com estàs? I em va dir: home, què tal? Saps que jo era molt amic del teu pare? I jo li vaig dir: ah, sí? Diu: sí, home, el teu pare era un tio molt trempat. Em va dir: dic, que el coneixies? Dic: sí, home, el meu pare i jo som molt amics. Ara ho explico i no
puc... I ara ho pots dir
i
somriure.
I fa riure, oi?
Però
fa...
era una pena enorme.
Era una pena tremenda. I aquell dia sí. va ser el dia que el meu pare, jo penso, va morir per primera vegada. Després mors per segona vegada quan mors físicament, oi? Hi ha un moment que mors físicament i aleshores és el moment de la mort. Aquest moment de la mort del meu pare física va ser el bolero de Ravel. Va ser aquest moment en què... Si escoltem la música, és una cadència que no para, i que no para, i que no para, que es repeteix una i una altra vegada. Només hi ha dos temes, però la percussió va fent sempre el mateix. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Era com un... Ostres, la vida a vegades li costa tant marxar, i era com... Ella es anava convertint en aquest bolero de Ravel i anava cada vegada respirant més fort, més profund, com si es
la
volgués...
La seva respiració,
sí,
eh?
Com si es volgués agafar la vida, però al mateix temps com si la vida li fugís del cos, no? I... Ravel deia sobre aquesta peça, diu, tothom em coneixerà per aquesta peça.
Ell ho sabia.
Sí, tothom em coneixerà per aquesta peça... I és l'única peça d'ell, d'ell mateix, és l'única peça on no hi ha música. Perquè ell havia pensat aquesta peça com un simple experiment d'una cosa que es repeteix constantment, i l'única cosa que fa és créixer.
Sí.
Al final hi ha una modulació per canviar de tonalitat, però és l'única cosa que hi ha. I aleshores ell deia, l'única obra on no hi ha... Idea, no hi ha música.
Oi, no hi ha melodia, gairebé.
No hi ha música, és l'obra per la que em recordarà tothom. I aleshores aquesta és la cosa, i és la cosa que deia Victòria, que és fins i tot aquí on Ravel pensava que no hi havia música, és on més ple de música estava tot. No? I és aquest moment en què el meu pare es converteix en el bolero de Ravel per morir.
I el pare... Aquest senyor que et va dir, està molt bé, però sí. estudia alguna cosa de profit, què t'ha deixat emocionalment a la vida? Quins valors, quins efectes, com et toca?
Bé, el meu pare era un home molt honest i molt noble. I són dues coses que m'agraden molt, l'honestetat i la noblesa. Saps allò de que era molt bona persona? Sí, no, naturalment era molt bona persona. Tothom és bona persona des del meu punt de vista, o si més no, tothom m'ho sembla, però d'una gran honestetat, o sigui, i fidel. Fidel a tot, i a tot amb el que ell creia.
I en què creia el pare?
En ser de veritat.
En ser autèntic, eh?
En ser de veritat. Em sé de veritat. Per això quan jo li vaig dir que volia ser cantant d'òpera, a pesar de que ja em va dir, bueno, estudia això de profit, com hem dit abans, però era, al mateix temps em va dir, estudia això, per si de cas, però que sàpigues que jo t'ajudaré amb tot el que pugui.
A què es dedicava ell?
Era un home fet a si mateix. Saps d'aquests petits empresaris d'aquella època que es feien a si mateixos? El meu pare era un home que havia anat a escola, que havia après a llegir, que havia après a escriure.
No, com deien, les quatre regles,
sí,
no?
Sí, que havia après a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, i amb això es va fer la seva vida, es va muntar la seva vida, va créixer, va tenir els seus fills i va tirar endavant amb molta empenta i molt sacrifici, no? I aleshores, una altra de les coses era... que a mi m'agrada molt, i ara no està gens de moda això que diré, està superpassat de moda, però és... si aconsegueixes una cosa, si aquesta cosa l'aconsegueixes amb una mica d'esforç, molt millor.
Clar. Esclar, perquè llavors és dins teu.
Sí. Ja
és si per... no, és fora.
Exacte, i ja és per sempre, per sempre ja serà teu. Si aquella cosa que tu has aconseguit t'ha costat un esforç, l'has treballat, l'has lluitat, l'has pensat, o sigui, quan sigui teva, serà teva per sempre i aleshores podràs compartir-la amb qui vulguis.
I la mare?
La mare era la friki de l'òpera.
Que t'empenyia.
Era la de l'òpera, era la dels meus fills han de fer música, perquè jo no vaig poder fer música. I jo el que volia era haver pogut estudiar música, i com que jo no vaig poder,
sí.
Aleshores tota la meva canalla, les meves dues germanes grans i jo, que sóc el petit, aniran a fer música i estudiaran música i tindran aquesta oportunitat.
I de caràcter, de valors i de manera de ser...
és el sacrifici.
Ah, això sí que és d'una època,
Això és d'una època. La meva mare és això, és el sacrifici, i quan t'has sacrificat t'has de tornar a sacrificar, i quan ja t'has sacrificat dues de vegades t'has sacrificat
Però
tres
riu?
Vegades. Sí, naturalment.
Ah, llavors ja el tenim. Avui en Ramon Gené és al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Beethoven, tot.
Tot, Déu.
Oh, Déu abans que parlàvem de Déu,
Déu nostre Senyor.
Cada any vas a la tomba.
Sí.
I què li dius?
Com que no puc venir cada any aquí al divan amb tu,
sí,
vaig al divan amb Beethoven i m'assec davant de la seva tomba, que està al cementiri central de Viena, en un lloc que es diu... Bueno, és igual, que es diu el racó dels compositors. I allà hi ha un memorial per a Mozart, perquè ningú sap on estava enterrat, on va morir, on estan els ossos de Mozart, però hi ha Beethoven, hi ha Strauss, hi ha Schubert, hi ha molta gent. Sobretot Schubert, perquè la gran cabòria de Schubert era estar enterrat al costat de Beethoven. Era el que ell més volia a la seva vida. I bé, m'assec allà, em poso davant de Beethoven i li explico com m'ha anat l'any, què he fet, què he deixat de fer, les coses que m'han anat bé, les coses que no m'han anat bé, la gent que ha vingut, la gent que ha marxat, els que passen, els que es queden. Res especial, no faig res. Simplement estic allà i penso, i estic una estona.
Clar, és que dius Déu i en realitat això és com si resessis.
Sí, és pràcticament sí, és com resar, sí. De fet, és això, molt bé. No havia pensat mai d'aquesta manera, sí. És com si estigués resant.
I què et diu? T'escolta.
Tinc la il·lusió de que sí. Tinc la il·lusió que sí. De fet, hi ha una cosa que diu el mestre Ricardo Muti, que és un dels directors d'orquestra més importants del món, que ell té com tota la vida dedicada a Giuseppe Verdi, no? I ell diu, si el dia que em mori, o sigui, el dia que em trobi en Verdi, com Verdi em digui, Ricardo, no era això el que havies de fer, ell diu, jo em moriré per segona vegada. Doncs jo...
De Muti, deixa'm fer un incís. Sí. Ensenyo als meus alumnes de comunicació aquell magnífic discurs que va fer quan li van donar aquell premi de l'any als Estats Units.
Allò és fantàstic.
Aquells 10 minuts que rius, de com has de dirigir l'orquestra...
Allò és apoteòsic.
I al final, quan canvia el to i et diu, clar, l'art, no, això està reservat a Déu o als déus, no? I això ja...
Sí, ell diu, darrere la música hi ha Déu, i davant de Déu...
I aquí no hi arribo, no? Aquí tot just estic a mig camí, no?
Exacte. Déu és tot allò que vosaltres vulgueu imaginar, vull dir, més enllà del que cadascú d'allò, però vull dir, és aquesta història. Doncs jo tinc aquesta cabòria, també, és el dia que em trobi en Beethoven, que estic ben cert que això passarà algun moment, no sé quan... Sí, la meva màxima il·lusió, o sigui, és com que em pugui, que em pugui dir, mira, Ramon, saps què? No ho has fet tan malament.
És de veritat, Ramon Gené? Wagner, si hem de ser de veritat. I per què ens l'has triat?
Perquè quan jo vaig deixar de cantar, deixar de ser un cantant d'òpera, o sigui, imagineu-vos, estudio en Victòria, entro en tot aquest món, tens la il·lusió de la teva vida, que és convertir-te en cantant d'òpera, lluites i estudies com ningú per aconseguir això. Aleshores ella em va portar a Polònia per estudiar amb el Jerzy, que és un altre personatge fantàstic de la meva vida. Torno, començo la meva carrera com a cantant i arriba un moment en què me n'adono que cantar com jo m'havia imaginat que podria arribar a cantar, no passaria.
Però poden passar altres coses.
Però en aquell moment jo no ho sabia. L'única cosa que sabia és que allò que jo volia...
El no, tu només veies el no.
Era no podré cantar. No podré cantar com jo he pensat que vull cantar. Jo vull cantar com aquell, vull ser com aquell, no? Com aquells ídols que tothom té, no? I va arribar un dia que vaig adonar-me que no passaria, o sigui, que jo no seria Messi. Que jo no ficaria 3 gols a la final de la Champions. Que això no passaria. I quan vaig adonar-me d'això, vaig decidir deixar de cantar. Vaig decidir, no cantaré més. No em dedicaré a cantar. Que molta gent em va dir, no, però pensa que podràs... No cal, que podràs fer un segon paper. I jo vaig dir, no, no. O tot o res. Tot
o el
vermell.
Millor o cap.
I m'ho vaig deixar córrer. I des d'aquest moment en què m'ho vaig deixar córrer, fins al moment en què jo vaig aparèixer, diguéssim, a la vida de la gent fent les coses que faig, hi va haver uns anys al mig. Aquests anys al mig són anys de... Mira, quina cosa. Posa. Jo escoltava aquesta música... Aquesta música és el Sant Graal, és la recerca del Sant Graal que fa Parsifal, és l'última òpera de Wagner. I és el que trobarà el Sant Graal, diu Wagner, la profecia de l'òpera, diu, és el pur foll, l'home més ignorant, l'home que no té res, que no té... Que no,
I tu què
no
has
res.
Trobat a la
I
vida
jo,
ara?
Jo trobava, jo buscava aquesta música sí. Cada dia, durant tots aquests anys, cada dia al vespre em posava aquesta música pensant algun lloc hi ha el Sant Graal. I jo no sóc capaç de trobar-lo.
I l'has trobat?
Sí, l'he trobat.
I quin és el teu Sant Graal?
El Sant Graal és compartir tot el que tinguis.
Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries de la vida?
No és que s'hagi espatllat la ràdio, és que no sé què contestar.
S'ho pensa.
Penso que... Penso que he estat molt sortut amb tot, eh? He tingut molta sort amb totes les coses. La meva dona és el millor que m'ha passat a la vida, els meus fills. Poder viure amb música és el millor de la vida, amb llibres, amb literatura. Haver conegut totes les persones que he conegut. Penso que no canviaria res, eh?
I ara, el somni que tens...
Tinc moltes coses al cap per fer.
Un 5 o 3 o 2 ja faig.
M'estic escrivint a sobre una altra vegada i tinc moltes ganes de que passi ara una miqueta tota aquesta onada d'aquesta primera novel·la que a tothom li agrada tant i que em fa molt feliç que a tothom li agradi. Poder seguir fent televisió... Fer l'Això no és una cançó m'encanta perquè m'encanta estar amb els nanos, m'encanta estar amb la canalla i poder, amb aquesta idea de compartir, poder fer un programa on l'única cosa que fem és aprendre música i compartir música i trobar les coses a través de la música. I això em fa immensament feliç. Estar a la ràdio també, poder explicar les meves cosetes allà on les vaig explicar... I m'agradaria tenir més temps per escriure.
Hi ha algú que demà no sap si s'ho val llevar-se? Què li diries?
A mi això és complicat de dir, perquè entenc que tothom té les seves coses, però... i tothom té els seus problemes, i això potser se'm fa difícil de dir a mi, perquè jo sóc malaltissament optimista. Sempre veig el got mig ple, sempre. La meva mare sempre m'explica una anècdota, no?, per explicar aquesta cosa de l'optimisme malaltís entre cometes,
És la força de l'optimisme, eh?
Sí, és allò...
L'optimisme mou la muntanya, sí, finalment,
i,
eh?
I la meva mare explicava sempre aquesta anècdota, que era quan eres petit i anàvem en cotxe a un lloc i arribàvem i havíem d'aparcar en un carrer i davant teníem un cotxe, la meva mare deia, jo deia, ai, ara se'ns ha ficat aquest cotxe aquí davant, ja no trobarem lloc perquè si hi ha un lloc ens el prendrà aquest cotxe d'aquí davant, no?
I tu deies, no, segurament que podrem aparcar.
I jo deia exactament això. Jo deia, no, és que segur que hi haurà dos llocs. Tu també, oi?
Doncs... Segur que fem un parell de voltes.
Exacte.
Perquè ara se n'anirà
a
aparcar. I aparques.
Exactament. Sí. I aleshores, a mi em costa seguir a les persones que no tenen aquesta... No sé, jo és que cada dia trobo que és fantàstic. Llavors, jo a més cada matí faig una cosa, que és m'aixeco, vaig al lavabo, com tothom, suposo, i després, encara en pijama, baixo al meu estudi, la meva biblioteca, i allà hi tinc el piano. I aleshores jo l'obro amb clau, perquè cada nit abans d'anar a dormir el tanco, l'obro amb clau i com que li dic bon dia, no li dic hola, bon dia, però és com donar-li el bon dia, obro el piano, encara que no el toqui, potser no el tocarem tot el dia, perquè m'aniré, jo què sé, donar un vol, o el que sigui, no? Per feina, o el que sigui. Però l'obro. I aleshores, quan el piano està obert, és com... Ja està. O sigui, ja no pot...
Ja tot flueix.
Exacte. És com que ja no hi ha res que pugui anar malament. És aquesta idea. És com el dia pot començar... I el piano està obert. Què pot anar malament?
Per què l'amor ens fa immortals?
Perquè els grecs deien aquesta cosa que és mors definitivament quan ningú mai
més... Pensa en tu.
Exacte, quan ningú no recorda, quan ningú pensa en tu, quan ningú diu el teu nom, no? I aquest llibre es diu A l'amor et farà immortal, aquest llibre que hem dit que jo vaig escriure pel meu pare, perquè com que el meu pare ja va haver de morir dues vegades... No em donava la gana que morís una tercera vegada quan ningú no recordés el seu nom. Aquest llibre és la il·lusió que jo tinc que mentre algú tingui aquest llibre a una prestatgeria, mentre estigui a una biblioteca pública, mentre algú el vagi a buscar, el dia que algú el llegeixi, potser d'aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60 anys, el dia que aquella persona llegeixi el llibre, el meu piano serà viu.
El teu piano
serà...
El meu pare serà viu,
no? I és aquesta il·lusió, és la il·lusió de mantenir-lo en vida. Escriure el llibre és la il·lusió de mantenir-lo en vida.
Què voldries mantenir en vida que s'ha anat marxant?
Hi ha moltes coses, però les coses que veritablement valen la pena no moren mai. O sigui, avui, per exemple, hem parlat de Verdi, hem parlat de Wagner, hem posat Bruce Springsteen, hem parlat de Pablo Neruda, hem parlat de Martí Pol, hem parlat de, jo què sé, de tantes coses. O sigui, d'aquí 1.000 anys, 2.000, 3.000 anys, clar que hi haurà algú llegint un poema de Martí Pol. Clar que hi haurà algú escoltant Mozart. Hi haurà algú escoltant Rosalía, fins i tot. I d'alguna manera, en aquest sentit grec de la mort, tota aquesta gent... són immortals,
i sense,
no moren mai.
Sense anar als 1.500 anys, jo em quedo amb 150. Amb la intel·ligència artificial, humana o la que sigui, d'aquí 150...
Fa molta por, això.
Amb una mena de Wikipedia que no sé com serà llavors, en una línia i mitja, al costat del teu nom, què t'agradaria que hi hagués escrit que et definés?
Li agradava la música, seria una bona frase. No ho sé. No ho sé.
T'ho proposo. La música. La gent. Compartir.
Això seria molt bonic. Això seria molt bonic. Gràcies, Sílvia.
Ramon Gené ens ha triat de Gabriel García Márquez El amor en tiempos de cólera. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro. Encontró el cadáver cubierto con una manta en el catre de campaña donde había dormido siempre, cerca de un taburete con la cubeta que había servido para vaporizar el veneno. En el suelo, amarrado de la pata del catre, estaba el cuerpo tendido de un gran danés negro de pecho nevado, y junto a él estaban las muletas. El cuarto sofocante y abigarrado, que hacía al mismo tiempo de alcoba y de laboratorio, empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer en la ventana abierta, pero era luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte. Las otras ventanas, así como cualquier resquicio de la habitación, estaban apagadas.
Al divan amb Sílvia Còpulo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Gran record musical també per a en Ramon Gené, la Montserrat Caballé. Hi ha vingut en Ramon Gené i avui ha agafat el divan i jo no sé si ens l'ha fet amb texans, però l'ha fet música i l'ha fet, això sí que l'ha fet també art. Gràcies, Ramon.
Moltes gràcies a tu. Ha estat un superplaer estar aquí amb tu.
Gràcies.
Poder explicar totes aquestes cosetes i, de veritat, un plaer molt gran.
Gràcies de debò. Ja li explicaràs a Beethoven, ja us entendreu, eh? Amb Josep Lluís Santiso, Blai Mercè, Albert Castellví i Sílvia Còpulo. Gràcies.
El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
bella fra le spose, le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, oh benedetto di tue materne vice. Thank you.